posa't les piles. Hola, molt bon dia. Sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet. El Posa't les piles rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. Avui us acompanyem en Sergio Guardeño i Emma Balea, que és el que farem en aquesta jornada. Doncs avui us volem parlar de Cuba. Concretament ho farem fent referència i tenint conversa amb els amics de Mollet en Cuba. Justament aquest cap de setmana finalitzen el cicle de cinema cubà, que doncs ja porta més de 15 anys, crec que porta 17 anys realitzant aquest cicle, i llavors doncs volem saber com ha anat i quines expectatives n'hi han, i també doncs quins preparatius tenen per les properes setmanes. Així que sostindrem conversa amb en Joaquim Fuertes per comentar tot això. Després tindrem la participació de l'alumnat de l'Institut Aigua Viva en aquest espai que tenim i que anomenem el CIES al Piles, els instituts al Posa't les Piles. I a la recta final del programa tindrem l'espai de psicologia i avui parlarem de l'autisme en dones. Així que sostindrem conversa amb la psicòloga Teresa Prades, la professional que ens acompanya en els micròfons de Ràdio Mollet. Tot això en el dia d'avui, per començar, com és habitual, el tastet informatiu que ens apropa en Joel Gascón. Molt bon dia, Joel.
Bon dia.
Què és el que comentem avui?
Doncs avui comentem que ja hi ha moltes persones, i això ho hem comentat, doncs, que se n'han adonat que, doncs, que el carrer Pau Clarís de la nostra ciutat, doncs, està tancat a l'accés als vehicles. És un carrer, doncs, que va des de l'avinguda Calderó fins a l'avinguda Llibertat en aquest tram, i tot això, doncs, és per el que va haver-hi, doncs, un problema, doncs, amb la xarxa de sanejament i d'aigua potable del carrer, que es van crear uns esvorancs, i ara l'Ajuntament de Mollet ha aprovat el projecte de substitució per renovar aquesta xarxa després del mal estat d'aquestes infraestructures. L'obra, valorada en 263.000 euros, inclou la substitució d'un col·lector i una canonada de fibrociment. Recordem que l'alerta es va activar el passat 3 de febrer quan la policia va detectar un esfondrament en aquest carrer. Els tècnics municipals van constatar greus deficiències en el col·lector, amb esquerdes, trencaments i obstruccions que en comprometien la seguretat, i per això, doncs, s'havia tancat l'accés als vehicles, per molt que fins ara, doncs, sí que hi passen, doncs, els vehicles que tenen un pàrquing, doncs, en aquest carrer. A més, també, doncs, s'han observat altres punts de possible col·lapse, i a banda la proximitat d'una canonada d'aigua sanitària de fibrociment ja deteriorada i pendent de renovació per part d'Agbar ha fet que també s'inclogui la substitució en el projecte. Els treballs, amb una durada estimada de 3 mesos, comportaran la demolició de la calçada i l'obertura de diverses rases, i actualment, doncs, el carrer, com dèiem, està tancat al trànsit. Quan comenci les obres es tallarà completament la circulació, mantenint prou l'accés als habitatges per les voreres, i val a dir, doncs, que el que hem vist és que es desconeix quan començaran les obres, per molt que és de 3 mesos, però en els cartells de prohibició d'accés a vehicles es pot llegir que el carrer estarà tancat fins al mes d'agost.
Déu-n'hi-do, poca broma, això de les obres, molt bé.
Sí, perquè també comentaven això, perquè s'havia preguntat també, doncs, a l'Ajuntament, doncs, aquest problema, quan se solucionaria, i no era simplement un esfondrament en el que hi poses, doncs, una mica de quitrà, asfalt, no?
Sí.
I ja se soluciona, sinó que al final, doncs, s'ha de treure aquest projecte, que no ho hem vist que està per contractació pública, sinó que és directament l'Ajuntament que aprova aquest projecte, imagino que pels plaços,
per aquesta
urgència, i que per tant, doncs, tampoc ho podien fer, doncs, als serveis de manteniment, sinó que requeria també, doncs, de tot. De fet, crec que hi ha més de 100 pàgines d'aquest projecte que es pot llegir tot a la pàgina web de l'Ajuntament de Mollet, i sobretot per aquest import de 263.000 euros que costarà tot plegat.
En el portal de transparència, Heu d'anar al portal de transparència, molt rebé. Parlant d'obres, ara parlem de queixes.
Sí, perquè el Casal Popular Altabaran ha acollit un acte per presentar les plataformes Salvem la R2 Nord i Perquè no ens fotin el tren, dues plataformes ciutadanes que basen la seva lluita en exigir millores del servei actual ferroviari a Catalunya i que treballen per millorar el servei de la R2 i la R3, les dues línies que travessen Mollet i el Vallès Oriental, a més de la R8. El darrer malestar provocat per les constants incidències de les línies ha propiciat l'aparició d'aquestes plataformes, les quals actualment s'estan donant a conèixer per tota la comarca, sobretot per captar més persones. Maria Vidal és membre de Salvem la R2 Nord i ha explicat que actualment treballen en dues línies principals: resoldre l'empitjorament sobtat de la línia i recuperar la reivindicació històrica per augmentar la freqüència de pas.
Nosaltres tenim dos grups grans de reivindicacions. Una és resoldre aquest empitjorament que hi ha hagut sobtat de la línia, podríem dir des del setembre, que les incidències han pujat moltíssim. Era una línia que tampoc funcionava tan malament en comparació a altres línies, Funcionava, teníem queixes, però això seria una cosa, solucionar aquestes incidències, sobretot ara que ens ve un tall de Montcada, doncs que es prevegui bé i no hi hagi més afectacions de les que puguin tenir unes obres en un país normal. I després, igualment, teníem una reivindicació històrica d'augment de freqüències en tota la línia i especialment els que estem més al nord de Granollers, però en tota la línia, perquè el Vallès ha augmentat moltíssim la població i en 30 anys les freqüències que tenim són les mateixes, cap de setmana molt dramàtic, i quan hi ha cancel·lacions de tren i sobretot és l'últim tren, és molt dramàtic pels usuaris.
Actualment, unes 500 persones ja formen part i 50 entitats del Vallès de la R2 Nord, i si més no, doncs, dir això, que ahir doncs, es va fer doncs, aquesta presentació i un debat posterior al voltant de tota aquesta polèmica i situació actual, com les reivindicacions i alternatives que es deriven i la necessitat d'organització i propostes d'acció.
Certament el tema de Rodalies està sobre la taula. Jo doncs esperem allò que es prenguin solucions, perquè ara estàvem fent referència a la R2, però és un caos diari, la veritat. Molt rebé, Joel, ho deixem aquí, moltíssimes gràcies.
Que vagi bé.
Igualment, anem a saber ara de la previsió meteorològica per aquesta jornada. Ens n'informa en Lluís Mi Pérez, molt bon dia.
Bon dia, un dimecres de poca pluja, però encara tindrem alguns ruixats que arribaran aquesta tarda, sobretot a la Catalunya central nord, podríem dir, també en alguns indrets de Barcelona. Aquest matí no pas, aquest matí, de fet, el que sí que hi haurà seran aquestes boires a les comarques centrals, amb força vent cap a l'Empordà i també a les Terres de l'Ebre, i alguna nevadeta a l'Alt Pirineu. Aquesta tarda entre Osona, el Bages, el Mollanès, el Vallès Oriental, la Selva, aquí tindrem algun xafaguet que ja a últimes hores de la tarda, gairebé de nit, arribarà fins a l'àrea metropolitana, però no parlarem dels ruixats d'ahir ni sobretot de l'extensió que van tenir el dimarts. Ho seguirem a la xarxa.
Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.
Don't show up, don't come out, don't
Estem conversant ja amb el nostre convidat, és en Joaquim Fuertes, que ve en representació de l'entitat Mollet en Cuba. És la persona que ens acostuma a acompanyar en aquests micròfons. Molt bon dia, Joaquim.
Molt bon
dia. I estàvem jo doncs, ja preparant una miqueta l'entrevista i preguntant, escolta, més que hem de comentar, resulta que amb el Joaquim vam parlar el mes de gener perquè començava aquest cicle de cinema cubà que ells ja porten 17 anys realitzant a la ciutat, allò al mes de gener, febrer i març, sempre trobem una pel·lícula, un documental vinculat a, doncs, al que és la illa caribenya, a Cuba, i ells, nosaltres teníem el tríptic i teníem allò que el dia 15 de març havia de fer la darrera projecció, un documental titulat ¿Dónde están los girasoles? I ens vam assabentar que això s'havia traslladat 15 dies després, s'havia traslladat a aquest dissabte, dia 29, i li estàvem demanant això al Joaquim, què és el que ha passat, i això és el que volem compartir amb tots vosaltres.
Mira, ha passat senzillament de que aquest documental és un documental actual i que reflexa una problemàtica que està passant actualment a Cuba. Aleshores, tenim un ponent que és el Manu Pineda, que és, va ser eurodiputat al Parlament Europeu, molt coneixedor de la realitat cubana, i el teníem, tot això ho teníem compromès des del mes d'octubre, i a principis de febrer el Manu es va dirigir a nosaltres dient que per aquest dia que fèiem el documental ell estava convidat a Cuba a un encontre de companys i intel·lectuals, polítics, etcètera, en el qual les autoritats cubanes els hi volien explicar com estava la situació actualment, i que ell no podia venir a ser ponent en aquesta pel·lícula.
Davant aquesta notícia,
i veient que del que va la pel·lícula, que és de temes actuals, doncs vam decidir això, aplaçar-la aquests 15 dies que ens demanava ell, també 15 dies perquè, clar, al moure les dates teníem que posar-nos d'acord amb el centre de la Marineta per poder quines dates hi havia lliures. La primera data lliure que ens anava bé a tothom és aquest proper dissabte, no? I per això ho fem. Pensem que el que serà més enriquidor encara per això, perquè en Manu vindrà amb, no dic amb notícies fresques, però sí amb una realitat molt, molt fresca, no?
Clar, realment allò, doncs, paga la pena, no? Si ell ha estat participant en allà, doncs, el que deia el Joaquim, no? Tenia jo una persona que fa escassos dies ha estat a Cuba, doncs, evidentment, reforçarà molt més el missatge i el debat que després es generi. Comentaves que, a més, aquest és una projecció, no?, una pel·lícula que, ¿Dónde están los girasoles?, és de les més recents, és de l'any 2024. Deies que aborda una temàtica molt actual, no?
Sí, aborda una temàtica molt actual, que és la situació de crisi i de temps difícils que està visquent Cuba, no? Quan hi ha situacions de crisi, i sobretot en països en què la joventut té una gran preparació científic-tècnica, fa que molts d'ells vulguin marxar fora i a buscar unes millors condicions de vida. Paral·lelament amb això, el documental tracta de joves semblants als aquests que t'estava referint, que decideixin quedar-se a Cuba per aquests motius, entre ells pel motiu solidari, pel motiu familiar, etc. No? Llavors, tots coneixem moltes vegades la versió dels que se'n van, però en aquest cas tracta dels que es queden, no?
Que em comentaves allò que, clar, que els que es queden han d'afrontar allò una situació de que aquelles persones que es queden són potser les més necessitades, no? Gent gran, infants...
Ja. Quan passa això de que són persones joves que se'n van, jove talent, el país ha de continuar, ha de tirar endavant i continuar endavant. Llavors se'n van les persones, per dir d'una manera, que menys ajut necessiten del país. Es queden la gent gran, es queden la gent malalta, es queden els infants, majorment les dones. Llavors, vull dir, el país s'ha de fer càrrec de tot això, no? I pensem, a part d'això, no es pot deixar al marge el que és el bloqueig ni que és la pressió internacional que està fent els Estats Units a través també d'incloure Cuba en la llista de països que fomenten el terrorisme. Que tot això porta també que tota aquesta gent que se'n va tingui molt difícil enviar diners a Cuba. O sigui, tots sabem que moltes vegades els emigrants, sí, quan se'n van, sí. Una part dels seus ingressos, sí, que fan a l'exterior, els posen al seu país perquè la seva família, la seva gent, visqui millor. Doncs, per conseqüència del bloqueig, per conseqüència d'estar a Cuba inscrit en la llista de països que patrocina el terrorisme, les remeses de diners d'aquests emigrants cap als seus familiars a Cuba i cap a Cuba es veuen molt, molt entorpides. Aleshores, vull dir, deixa una situació molt difícil o fa que la situació de Cuba sigui difícil, no? També per aquests motius. No?
Joaquim, jo recordo que el mes de gener venies allò com a il·lusionat.
Continuem il·lusionats, eh? Sí? Continuem il·lusionats. Aviam, hi ha una el que passa que les coses no canvien d'un dia per l'altre. Per exemple, és conegut tot el tema dels problemes energètics que té Cuba. Uh-huh. O sigui, el tema de l'electricitat, hi ha molts dies, moltes hores al dia, que no tenen electricitat. Quan tu treus l'electricitat, deixes de que funcionin les fàbriques, afecta que la gent, doncs, no, el menjar se li faci malbé, o sigui, tens tota una
sí,
sèrie...
Sí, sí, ens podem posar en la seva situació allò ràpidament. Si ara marxés allò l'electricitat, seria un drama. Sí, sí.
Aleshores, paral·lelament amb això, a Cuba, amb l'ajut principalment de Xina i Rússia, s'estan duent a terme instal·lacions d'energia fotovoltaica. Recent, amb el que anem d'any, amb un poc període aquest, se n'han obert 3. Està previst durant aquest any poder arribar fins a 10. Clar, no és... Canviar la matriu energètica no es fa d'avui per demà, necessita tot un procés, i mentre... Bueno, abans t'escoltava, sí, amb el tema ferroviari aquí, sí, vull dir, no es canvia o sigui, les feines i tot això no es canvien d'un dia cap a l'altre, però malgrat això, sí que es pot dir de que es va avançant amb la situació aquesta. Vull dir, hem de ser optimistes. Cuba i els cubans són especialistes en guanyar crisis com aquesta. En els anys 90 van guanyar la crisi que quan va caure tot el bloc socialista. Ara estan amb aquesta crisi. Vull dir que aquesta crisi també s'ha d'analitzar a partir de la pandèmia cap aquí. Vull dir, clar.
Joaquim, nosaltres que anem a jo tenir contacte directe amb Mollet en Cuba i també els anem fent seguiment allò a través de les xarxes, hem vist que hi ha hagut, no?, hem pogut parlar amb una mestra, no?, de Can Besora, que ha tingut allò una iniciativa també, que crec que ha comptat allò amb la vostra, no?, amb la vostra col·laboració, sí. Si més no per canalitzar la recollida, em sembla, de material, no?, que ha anat cap a Cuba, i crec que amb l'Institut Gallecs també, no?, amb el tema d'Alcària, no sé si ja s'ha formalitzat allò, crec que 3 persones d'aquí de Mollet aniran amb una brigada, no?
Estem fent de Mollet en Cuba, des de tota la solidaritat internacional, estem fent tot el possible per ajudar a Cuba, o sigui, amb les dues vertents, denunciant el tema del bloqueig, que és la principal causa, i l'altre és amb la cooperació, amb la solidaritat. El dissabte passat vam carregar un contenidor a Badalona. Des de l'any 23 portem 10 contenidors carregats. Tenim dos més a punt, pràcticament material per dos més a punt. El que deies, aquí Mollet, a part de totes les donacions de material sanitari que ens està fent la població, també recollim joguines. I és, llavors, el que dius, amb la col·laboració amb
l'escola de Can Besora, sí.
Hem recollit joguines. L'altre dia vam agafar una furgoneta sencera i ja les hem ordenat, ja les hem portat a la base de Badalona, que és on hi ha el contenidor. Les joguines també són importants. També són importants perquè van dirigides a hospitals, que els nens que estan ingressats allà, doncs, o sigui, són física i química, diem, no? A part dels medicaments i això necessari, si tenen una joguina amb què distreure's i tal, el cap també va molt millor, no? També els dirigim a escoles, a llars infantils, o sigui, tot això, no? I molt agraïts a Can Besora. Si alguna escola, des d'aquí fem una crida, si alguna escola més de Mollet, alguna entitat, vol fer recollida de joguines, material sanitari, etc. per Cuba, nosaltres tota la logística que això comporti, Mollet en Cuba estarà al seu costat, no? També el que deies tu de l'IES Gallecs, vull dir, amb el Cària. Tenen la gent del Cària, els companys nostres, tenen un projecte també amb Santa Clara d'anar a l'estiu a fer una brigada d'acompanyament als educadors d'allà, com tipus escoles d'estiu que es fan aquí, sí, o casals, sí, sí, d'estiu, doncs una cosa d'aquests tipus, no? I col·laborar amb ells i tal. Aquest projecte és molt interessant per el que porten allà, però també per el que pot enriquir aquestes persones que vagin a la brigada, que nosaltres, llavors, igual que ara estem parlant d'això del Manu Pineda, els estarem esperant perquè ens expliquin una mica com malgrat totes les dificultats, malgrat tot, quina experiència han tingut allà, no?
De fet, nosaltres vam poder conversar amb en Xavier, el president del Cària, no? I ens comentava això, que volen fer això, aquesta brigada d'unes 10 persones, que ens confirmava que 3 eren d'aquí de Mollet del Vallès, i també estarem amatents a poder compartir amb els oients aquesta experiència. Digues, Joaquim.
No, mira, fixa't en la talla que estaven comentant, no? La solidaritat amb Cuba com vincula a diferents organitzacions, no? Nosaltres, el Cària, la gent de Badalona, diferents casals, ens coordinem amb Defensem Cuba, a través de Catalunya, de l'Estat espanyol, d'Europa, o sigui, Cuba fa lligams entre entitats solidàries. Poques disfuncions trobaràs col·laboració d'entitat a entitat, vull dir, sempre.
Està bé. Escolta'm una cosa, ja mirant cap a Sant Jordi, estareu a... posareu parada?
Sí, evidentment. Posarem parada, la nostra parada de llibre solidari, de llibre a la voluntat, i també tindrem llibre cubà i llibre nou, per dir-ho d'una manera. Hi ha dos llibres actualment que estan al mercat, un que és el tema aquest dels brics que va fer el ponent que va venir a la Reta Vispa, l'Alberto Garzón.
Sí.
Perdó. L'Alberto Garzón, que el tindrem en la paradeta. I hi ha un altre que també, bueno, és una... un llibre també interessant que es diu Enemigo, que és també semblant al tema aquest de la Reta Vispa, d'una persona que es va infiltrar dintre de la CIA i feia com de gent doble, no? O sigui, la CIA el tenia perquè perquè espiés per Amèrica cap a Cuba, i ell se sentia cubà i se sentia patriota, i el que feia era al revés.
Un,
no?
doble.
I ha fet un llibre que es diu Enemigo, que també el tindrem a la paradeta.
Molt bé. Escolta'm una cosa, com ha anat el cicle? És a dir, ara feies referència jo a Retavispa, vau començar amb Buenavista Social Club, que vau fer al Mercat Vell, la Retavispa, la Marineta. Aquest, recordeu, aquest dissabte, 6:15 de la tarda,
a la Marineta.
D'on estan los girasoles?
Molt bé. La veritat que molt bé, estem molt contents. O sigui, pensem que les dues pel·lícules i el documental són excel·lents. Els ponents que hem tingut enguany també són... Sempre tenim bons ponents, sempre mirem de buscar, però els d'aquest any tenen molt caché, per dir d'una manera. Vull dir, el Xavi Esteve, tots el coneixem, els seus coneixements sobre la primera pel·lícula, els seus coneixements sobre la música. Pensem que ell en els temps aquests de que es va fer la pel·lícula aquesta de Bonavit ja treballava amb músics cubans, o sigui que ens va poder fer una bona dissertació sobre això. L'altre company, Alberto Garzón, el de la Retavispa, també és un historiador, periodista, economista, molt interessat en temes econòmics i autor del llibre aquest dels BRICS, i també va ser excel·lent. I ara el tercer és el Manu Pineda, no? que és això, és europarlamentari, molt implicat en temes de Cuba, de Palestina, del Sàhara, o sigui, sempre dels pobles oprimits, per dir-ho d'una manera. Una persona molt inquieta, que s'ha bellugat molt, o sigui, no qualifico, però hi ha europarlamentaris que són molt inquiets, que es belluguen molt per tot arreu, i ell és potser un d'ells i potser el més bellugat, perquè igual l'home estava al Sàhara, que estava a Palestina, que estava a Cuba, estava a Venezuela, allà on hi ha una mica de resposta contra l'opressió, allà estava ell, no? I llavors, vull dir, segur, estem convençuts que la propera ponència del dissabte serà excepcional.
Serà molt enriquidora. Bé, doncs ja sabeu, no us perdeu allò si teniu oportunitat aquest dissabte, dia 29, a 6:15, primer la projecció i després, doncs, digues.
No, res.
És a 6:15, no?
A dos quarts de sis,
primer la projecció i després sí, el debat. I
recordar
si algun...
que aquest documental dura uns 70 minuts, o sigui que donarà peu a poder tenir bastant
marge de col·loqui després.
De col·loqui, perquè hi ha hagut, per exemple, tant la Retavispa com Buenavista Social Club, sobretot la Retavispa, eren pel·lícules llargues de 2 hores i pico, i esclar, vull dir, llavors, a vegades l'oportunitat del col·loqui és més petita. En aquest cas tindrem bona estona pel col·loqui, no? També està bé.
Està bé, allò per finalitzar-ho, i a més amb en Manu Pineda, doncs pagarà la pena. A més, recordar que el Centre La República, doncs, és la seu de Mollet en Cuba. Si alguna persona diu a través de xarxes socials, pot contactar amb ells, però també, doncs, anant-hi cap a la República.
Sí, en el Centre Social La República,
perquè recollim material.
Ens permet, afortunadament, ens permet molt marge. O sigui, nosaltres tots els dijous, fixa, de les 6 a les 8 estem allà. Molts dies entre setmana també estem ordenant el material que ens arriba i ordenant-ho tot. Però el centre aquest l'està obert totes les tardes, des de les 3 fins a les 9 del vespre. Si nosaltres no hi som, la persona que està allà de conserge amablement ens recull les coses que la gent pugui portar i ens ho guarda, i llavors el dia que anem... O sigui, que a vegades hi ha persones que diuen: ostres, és que jo el dijous a la tarda no em va bé venir. No hi ha preocupació, perquè allà, afortunadament, tenim aquesta extensió, i llavors, vull dir, qualsevol dia de les 3 a les 9, encara que no hi siguem nosaltres, ens ho recull i i ho podem després tenir.
Doncs queda dit, ja sabeu, eh? Portes obertes sempre a la República. Moltíssimes gràcies, Joaquim, estarem en contacte.
És que les coses de la República sempre són molt obertes.
Molt bé. Fins una altra. Adéu-siau. Vinga.
Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.
I avui, com és habitual, tenim aquesta cita que amb un calendari compartit tenim allò als instituts, als centres educatius de secundària de la nostra ciutat que participen d'aquest espai radiofònic. Avui, concretament, és alumnat de l'Institut Aigua Viva el que ens visita i anem a escoltar què és allò que ens venen a comentar. Endavant!
Bon dia i benvinguts al programa d'avui. Jo sóc la Lucía i en el programa parlarem sobre el servei comunitari que s'organitza al centre. Ens acompanyen les alumnes Maya Cano i Maria Agustín, de tercer d'ESO. A més, la Judit, alumna de quart d'ESO, entrevistarà el Dani, professor d'Història a l'Institut Aigua Viva i coordinador de la Setmana de les Humanitats. Així doncs, comencem el programa. Maya i Maria, primer de tot, benvingudes a les dues. Ens hem vingut a parlar una mica sobre el servei comunitari que s'organitza al centre. Què ens podeu explicar així per sobre?
El servei comunitari que nosaltres realitzarem des de l'Institut Aigua Viva és el que estem vinculat amb el Banc d'Aliments.
Concretament participem en la campanya La fam no fa Kansas, encarada al tram final de curs.
Perfecte, noies, però crec que caldria explicar una mica més de què tracta tot plegat. Així doncs, potser hi ha gent que ens escolta que ja no sap ni què és això del servei comunitari.
El servei comunitari és una activitat que fan els alumnes de l'ESO, on el seu objectiu és millorar el benestar de la comunitat. Hi ha diferents opcions de servei comunitaris on, per exemple, pots col·laborar en projectes mediambientals o entitats socials.
I d'entre les diferents opcions, vosaltres realitzeu aquest servei amb el Banc d'Aliments, que segur que ja és una organització coneguda per a molta gent. Però feu unes 5 cèntims perquè en sàpiga res.
La Fundació Banc d'Aliments recull i distribueix aliments a entitats socials per ajudar persones en situació vulnerable, evitant el malbaratament alimentari, i destaca pel gran recapte una campanya solidària anual que es fa a les festes d'hivern.
Vale, noies, però no sé si ho heu mencionat, però aquesta fundació és una ONG, oi?
Sí, una ONG és una organització sense ànim de lucre que treballa en àmbits socials, humanitaris o mediambientals, independentment del govern. Forma part del tercer sector, que engloba totes les entitats sense ànim de lucre que no pertanyen ni al sector públic ni al privat, com fundacions o cooperatives socials.
I de les diferents tasques que es desenvolupa l'ONG, heu dit que participeu en alguna campanya, en concret el tram final del curs. Què ens podeu explicar?
Aquesta campanya té com a objectiu recaudar aliments bàsics per aconseguir que els infants que més ho necessiten rebin ajuda alimentària durant l'estiu.
I què vol dir que la fam no fa vacances? Quina és la problemàtica que fa tan necessària la col·laboració de la gent aportant aliments?
Vol dir que al final de les beques menjador deixa molts infants sense un àpat complet durant l'estiu, afectant la seva salut i benestar. Sense aquest suport, depèn de la caritat i entitats socials per accedir a aliments bàsics i evitar la malnutrició.
I, com a última pregunta, com es gestiona tot aquest procés i la gent com pot col·laborar?
En aquest servei hi ha tres tasques importants. La primera, anomenada logística, on treballaran 5 alumnes. Ells s'encarregaran de recollir els aliments recaudats. A més, els hauran d'organitzar i traslladar-ho al seu destí. La següent tasca, anomenada encartellades, on també treballaran 5 alumnes. Tindran l'objectiu d'enganxar cartells per a diferents puestos fora i dintre del centre. I l'última tasca, anomenada difusió, on també treballaran 5 alumnes. I ells s'hauran de passar per diferents aules de l'institut explicant el servei comunitari del Banc d'Aliments. Els aliments que es recolliran han d'estar amb una data de caducitat llunyana, com poden ser llegums o aliments en llaunes. Els poden deixar al nostre institut, a l'edifici La Rambla i a l'edifici Calero.
Mare meva, quanta feina i tan necessària. I canviant de tema, com ja sabem, cada any preparem la Setmana de la Ciència, uns dies per poder divulgar i donar visibilitat a un àmbit tan important. Però per primera vegada, a l'Institut Aigua Viva aquest any s'organitza la Setmana de les Humanitats, coordinada pel Dani, professor d'Història. I ara sí, donem pas a la Judit, que l'entrevistarà.
Bueno, primer de tot, hola Dani, com estàs?
Hola, molt bon dia, Judit. Molt bé, gràcies.
Me n'alegro molt. Bueno, com ha comentat la Lucía, ja sabem que l'Institut d'Aigua Viva des de fa uns quants anys es fa la Setmana de la Ciència. Però la Setmana de les Humanitats és el primer cop que es fa. Per què heu decidit fer-ne una?
Bé, doncs els darrers cursos hem anat trobant com a l'hora d'orientar-se aquells alumnes que acabaven l'escolarització obligatòria optaven en la seva majoria i cada cop d'una manera més majoritària per cursos, per estudis vinculats a les ciències pures com la biologia, com la física, com la tecnologia. i cada cop menys estudiants opten per estudis vinculats a les ciències socials i a les humanitats. I veient, com heu introduït, que teníem un referent en el nostre institut d'una setmana dedicada a promoure les ciències pures, doncs hem cregut que el primer pas per començar a capgirar o, a si més no, a promocionar els àmbits dels quals formem part, doncs seria començar per una setmana de les humanitats i les ciències socials, com tenen les ciències pures, per tal de, com deia la Lucía, doncs visibilitzar i divulgar aquests àmbits que també són molt importants.
Molt ben pensat. Ens podries explicar una mica de qui en tracta?
Doncs un efecte mirall amb com portem molts anys realitzant a l'Institut la Setmana de les Ciències, doncs hem dedicat una setmana que començarà el dia 22 d'abril, just a la tornada de les vacances de primavera, la vigília de Sant Jordi, i precisament hem escollit també aquesta setmana perquè s'inclou entremig a la jornada de Sant Jordi, que sempre és un dia en el qual es dedica exclusivament a aquest àmbit de les humanitats, com són les lletres, i per tant creiem molt adient incloure aquesta setmana agafant el dia de Sant Jordi. I realitzarem durant la resta de dies diferents xerrades als diferents nivells de tot l'institut, sobretot de l'ESO, perquè l'objectiu, com ja he marcat, és promocionar que els estudis postobligatoris vagin en aquesta direcció, i l'alumnat de batxillerat ja té aquesta decisió bonament presa, i intentant tocar el màxim d'àmbits possibles de les ciències socials i les humanitats, sobretot aquells que, per la desconeixença de l'alumnat, doncs és interessant posar-los sobre la taula, presentar-los perquè pensin com a possibilitat d'estudis postobligatoris.
Molt bé. Ens podries posar algun exemple d'alguna d'aquestes xerrades que fareu?
Doncs sí, mira, podria posar l'exemple de la xerrada que farem, la primera de les jornades de la setmana, el dimarts 22, que és precisament el que ens connecta amb l'espai que estem ara mateix, que és la ràdio d'aquí de Mollet, on un dels seus treballadors, conjuntament amb altres membres d'altres mitjans de comunicació locals, com són Vallès Visió i el periòdic Som Mollet, vindran a fer una taula rodona sobre comunicació per tal de presentar aquest àmbit que forma part de les ciències socials i les humanitats a l'institut, i poder tenir una taula rodona sobre aquests estudis amb aquest format divers de tant ràdio, televisió com premsa, perquè l'alumnat doncs pugui conèixer aquestes com a opcions professionals de cara al futur vinculades a les humanitats.
I a part d'aquestes xerrades de les que parles, quines altres activitats teniu pensades per motivar els alumnes?
Doncs tenim de diferents àmbits. Per exemple, una de molt interessant per curiosa, perquè dubto que quan els estudiants estan fent l'ESO pensin en aquesta com una de les possibilitats i englobada dins de les humanitats, és que farem una xerrada sobre doblatge, que vindrà una persona que treballa fent doblatge i vindrà a explicar-nos com és la seva professió, com ha arribat fins allà i, per tant, el valor que pot tenir les humanitats per una feina que, aparentment, no, doncs no hi pensem, com és una feina del doblatge. També, evidentment, hi posem molt focus al que són les ciències socials més tradicionals que tenim a la ESO, com la geografia i la història, però realment hem volgut escapar d'aquestes perquè precisament creiem com a interessant donar a conèixer, informar sobre coses que potser l'alumnat no coneix directament, no és conscient de que existeixen aquests àmbits. Àmbits com la sociologia, com l'antropologia, que no són normalment presents en temes de l'ESO i que sí que formen part d'itineraris possibles del futur. I, per exemple, no, tindrem una xerrada sobre arqueologia en la que ens parlaran sobre el mètode arqueològic de treballar i com té d'influència altres àmbits de coneixement, com aquestes ciències pures també en projectes propis de les ciències socials i les humanitats, com un projecte arqueològic. Respecte a això, el mateix professorat del claustre mostrarem el valor de la diversitat fent unes xerrades una miqueta així especials, que tampoc explicaré més per no donar sorpreses a la mateixa gent que també tenim aquí en aquesta mateixa taula, val? Perquè puguin veure com amb un projecte, com un jaciment arqueològic, hi poden intervenir àmbits de coneixement de tot el coneixement possible que fem en el centre i altres que potser descobriríem amb exemples com aquest. També vindran del Centre d'Estudis Mollet a fer-nos una xerrada pel primer cicle, per primer d'ESO i segon d'ESO, i explicar-nos una miqueta quina és la feina que fan des del Centre d'Estudis Mollet, posant-hi molt èmfasis en també l'arqueologia. Donades les circumstàncies que un dels darrers projectes que més s'ha viralitzat, que més popularitat ha tingut del que treballa el Centre d'Estudis Mollet, és tot el jaciment que hi ha hagut al voltant de l'església, on s'han trobat necròpolis molt antigues i que ens fan reescriure una miqueta la història pròpia de Mollet, doncs també tindrem el Centre d'Estudis Mollet per donar una miqueta de visibilitat a les ciències socials i les humanitats que des d'allà també practiquen. I altres xerrades que, evidentment, si els hagués d'anar anomenant totes, ens passarien tot el programa parlant només d'això.
Doncs esperem que gràcies a aquestes xerrades hi hagi més gent interessada en cursar futurs estudis relacionats amb les humanitats i les ciències socials. Moltes gràcies, Dani.
Doncs moltíssimes gràcies, nois. Jo ara volia posar un tema sobre la taula, una mica controvers. Jo ara mateix estic estudiant un batxillerat de ciències, però encara així, des del meu punt de vista, igual que es divulga les ciències, és també igual d'important donar visibilitat a les humanitats, aquests àmbits socials que en molts casos van lligades a les ciències científiques. Quan s'escullin itineraris, sempre ens orienten cap a dos bàndols molt oposats, però no ens parem a pensar en què es poden escollir altres assignatures. Des de la meva experiència, jo l'any passat era l'única persona del científic que estudiava un món clàssic, una assignatura plena de mitologia grega, història i llatí. Però encara així, moltes de les coses que vaig aprendre les vaig poder aplicar tant a la vida quotidiana com a algunes assignatures de ciències. Avui dia no me'n penedeixo de res, perquè vaig poder gaudir d'una petita part de les ciències socials. Tot i això, no significa que no doni més o menys importància a les ciències científiques i tecnològiques. M'encanta la biologia i aprendre una mica més sobre què hi ha més enllà del que coneixem com a cos i terra. Però també reconèixer les altres ciències és igual d'important. Aprendre cada dia ens dona coneixement i cultura. Tu, Dani, com a professor d'història, què en penses?
Home, penso que és fonamental tenir aquesta visió plural i el més crítica possible, inclús d'aquests estudis científics, tecnològics, perquè en el fons, inclús tota la ciència i tota la tecnologia, per objectiva que ens pugui semblar, té una finalitat que és d'intervenció i d'impacte en els éssers humans, i per tant tot el que és la història, la filosofia que hi ha al darrere a l'hora de reflexionar sobre la mateixa professió o el mateix àmbit de coneixement és fonamental. Però i més, si ens projectem cap al futur, encara guanya molt més projecció important als estudis en ciències socials o humanitats, o si més no, tenir present en la resta d'estudis també totes aquestes perspectives, perquè cada cop vivim en un món en el qual l'essència humana en la intervenció professional i política és molt més important. Amb el desenvolupament d'intel·ligències artificials i tota una sèrie de nous mecanismes que redueixen i que faciliten el que tradicionalment havien sigut els estudis científics o tecnològics, cada cop guanya més importància la filosofia, la història, per tal de donar sentit crític, reflexió a tots aquests estudis i a tots aquests àmbits de coneixement, que sense aquesta finalitat d'intervenció humana en les persones de vinculació social no tindrien cap mena de sentit, i a vegades gradualment ens anem perdent en la importància d'aquestes qüestions com la política, com la filosofia, com la geografia, etc. I a la llarga cada cop aniran sent més importants. Però més enllà de l'àmbit professional i de les aspiracions acadèmiques que puguin tenir els estudiants, pel simple fet de ser un individu que forma part d'una societat i, per tant, un ciutadà més, és molt important donar cada cop més rellevància a aquests estudis, a aquests sabers i a aquests sabers estar, perquè en el fons és el que ens determina més com a humanitat, que no pas no, les evolucions tecnològiques que apareixen però que ens acaben influint com a societats i com a individus.
Jo estic completament d'acord amb tu, perquè al final com a societat és el que comentes tu. Si no tenim d'alguna manera un esperit crític, no podem donar lloc a una reflexió i a un coneixement. Per molt que tu sàpigues d'un tema, per molt que jo sàpiga d'un coneixement més biològic o més tecnològic, si d'alguna manera no s'ha expressat aquest coneixement o no tinc un coneixement més crític o no tinc una opinió, d'alguna manera no puc reflectir aquest coneixement. O sigui, al final és superimportant. I vosaltres, noies, què en penseu?
Bueno, jo estic també molt d'acord amb el Dani i amb tu. Penso que moltes persones de la ciutat, de la societat infravaloren molt les humanitats. Jo crec que a la vida necessitem persones en tots els sectors i al final jo crec que estudiar el que sigui sempre et beneficia com a persona, tot i que jo em vulgui dedicar a una cosa de ciències, com has dit tu, tindre uns certs coneixements cap a les humanitats, a mi com a persona em beneficiarà molt pel dia de demà, perquè al final les persones ens comuniquem i és una cosa bastant important.
Al final el coneixement té un lloc a la nostra vida i tenir una mica de coneixement de les ciències socials i de les ciències científiques també és igual d'important. Vosaltres, Maia i Maria?
No, jo estic totalment d'acord amb la Judit i amb vosaltres. Sí, això.
I fins aquí el programa d'avui, nois. Moltíssimes gràcies a les alumnes de tercer, a la Judit i al professor en Dani d'Història. I fins aquí, fins al proper programa i us esperem. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up and I'm thinking I just might lose it all. I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
Tot allò que passa a Mollet, a posa't les piles.
Estem a punt d'arribar al punt horari que fem aquesta pausa habitual per connectar amb els companys de la xarxa per saber-ne què és el que està esdevenint a la resta del món i després tornarem amb la vostra companyia, si així ho desitgeu. Els dimecres tenim a l'Espai de Psicologia i avui la proposta passa per parlar d'autisme i concretament l'autisme en dones. Aquest serà el tema que abordarem amb la psicòloga Teresa Prades a la tornada després de la pausa informativa. Així que no marxeu perquè tornem de seguida.
dia empaita el sol. No sé quina hora és quan estem sols. Que se'ns faci de dia el port. Amb tot el temps no existeix només l'amor. Petons per tot el cos a gust de sal. El cotxe ple de sorra i tu cantant. Tonight, 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 tonight. I wanna be with you tonight. Se'ns va convertir en mel de lluna. Va caure el cel entre les dunes. Vam empassar-nos les estrelles. Vaig sentir-m'hi un foc que no crema. Vam deixar la caseta de campons. Vam oblidar per què venien. Pel camí vam trobar tots els racons. On hi ha una cicatriu no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual. Canta el gall de nit. Bona nit, canta en Gavaldà. Somnis difícils d'explicar. Sovint em queden massa grans. Tu eres el meu gran somni. I els puc comptar amb una sola mà. Però jo vaig donar massa i tu no sabies estimar. Sovint volia arreglar el món. Però què fer quan el món no té remei? Només l'estiu cura un hivern. Si cal baixar el sol un moment. Va d'anar al gruixador de casa. Vaig a canviar el color dels arbres. Tancant els ulls i recordant-te. Els teus ullets brillant a l'alba. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual.
Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez assegura que Espanya i Europa han d'incrementar la despesa que dediquen a les polítiques de defensa per fer front al nou context internacional i a les amenaces que representen actualment Rússia i els Estats Units. En una compareixença específica al Congrés, el president del govern espanyol ha reiterat però que això en cap cas no anirà en detriment dels diners que el seu executiu dedica a protegir l'estat del benestar. Un Sánchez que ja ha avançat que abans de l'estiu Espanya presentarà un gran pla nacional per al desenvolupament de la tecnologia de la seguretat.
Debemos superar el bloqueo de la melancolía y adaptarnos a esta nueva situación. Por muy descorazonadora que sea, ya no podemos asumir que nos van a proteger nuestros cielos, nuestras infraestructuras o nuestras fronteras. Tendremos que hacerlo nosotros. Vamos a invertir en bienestar y en seguridad. En las dos cosas, porque ambas cosas, además, son necesarias y complementarias. Ya les anticipo que antes de verano el Gobierno pondrá en marcha un gran plan nacional para el desarrollo e impulso de la tecnología y la industria de la seguridad y la defensa españolas.
Sánchez, que ja ha reclamat a la presidenta de la Unió que millori les polítiques de finançament dels seus estats membres per fer-ho possible, considera que Europa ha de tenir un exèrcit propi i competitiu per fer front al nou ordre internacional. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensa la rebaixa de l'IRPF per les rendes més baixes per compartir la prosperitat, així com la reordenació d'alumnes de l'escola pública amb l'argument que hi haurà 31.000 alumnes menys.
Per primera vegada, Catalunya ha superat en producte interior brut els 300.000 milions d'euros. Tenim la taxa d'atur més baixa de les darreres dècades. Grans empreses tornen a la seva seu a Catalunya. Hem captat més inversió estrangera que mai. I ahir vam aprovar una rebaixa fiscal perquè aquesta prosperitat que genera Catalunya sigui compartida per aquelles persones de renda més baixa que afecta a més de 2 milions de catalans. Això és el que a mi m'interessa, que Catalunya vagi endavant.
Comuns i la CUP han retret al president que la disminució d'alumnes també ha d'afectar l'escola privada concertada. I pel que fa a la mobilitat, a hores d'ara la circulació de trens a la línia R2 Sud circula per via única entre les estacions de Garraf i Vilanova i la Geltrú a causa d'una incidència en la infraestructura. Això encara provoca, des de primera hora del matí, retards superiors als 20 minuts i es recomana als viatgers que inicien el seu trajecte a Sant Vicenç de Calders utilitzant la R4. A més, també els trens de l'R2 Nord, amb origen i destinació a Sant Celoni, inicien i finalitzen el recorregut a l'estació Llinars del Vallès. I en esports, el Barça, nit per oblidar per al Barça, volíem dir, per al jugador blaugrana Metu, que va patir una lesió molt greu, i també per al Baxi Manresa, que diu adeu a Europa.
Notícies en xarxa. Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
Sí, on el puc escoltar?
Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 12:45 i els dissabtes a les 11 del matí en redifusió.
Barreres Fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb ADIMO, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres Fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
El POU, un espai de contingut científic de divulgació que posa en valor la recerca i el coneixement. Tot un recorregut que va des de les interioritats a la sala d'operacions, la tria dels estudis que definiran el nostre futur, els avenços científics més punters o com es marca l'intel·ligència emocional.
El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 1:45 del migdia, al 96.3 de la FM.
Al POU.
La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.
Allà que passa a Mollet, a posa't les piles.
Us donem la benvinguda a l'espai de psicologia que compartim amb la psicòloga Teresa Prades. Ella és una de les professionals del Centre de Psicologia Psico3 de la nostra ciutat. Aquest centre està situat al carrer Francesc Cambó, número 19. El telèfon de contacte és el 93 570 45 18. Repetim, 93 570 45 18. Podeu consultar també els serveis que ofereixen a través de la pàgina web psico3.net, aquest 3 amb número, i també doncs, són presents a diferents xarxes socials. Avui us hem anunciat que parlarien de l'autisme, concretament de l'autisme en dones. Benvinguda, Teresa.
Hola, bon dia.
Molt bon dia. Li he dit a la Teresa, dic, abans de començar et puc fer allò una pregunta fora de guió? I m'ha dit, depèn. Home, clar, és que pots veure, sortir per qualsevol lloc.
Clar.
I llavors, doncs, li he comentat, no? Te la puc fer?
Sí, sí.
Clar, és que ahir, no sé, m'imagino que molts de vosaltres us vareu assabentar o us heu assabentat avui d'aquesta crida que fa des de Brussel·les, no?, de que tots els ciutadans europeus haurien de disposar d'un kit d'emergència, allò per poder, doncs, sobreviure durant 72 hores sense tenir la necessitat de sortir de casa, per si hi hagués allò, doncs, qualsevol tipus de crisi climàtica, un conflicte bèl·lic, bé, una pandèmia. Sí. Llavors, jo li preguntava a la Teresa, clar, això, aquesta informació de la qual s'estan fent ressò els mitjans de comunicació, doncs, clar, genera com un impacte, no?, un neguit allò en les persones, no?
Una angoixa molt bèstia, no? Primer crea angoixa, sobretot a les persones que, pues, bueno, que tenen més tendència a ser insegures, que tenen pors. Una persona que tingui por a moltes coses, això encara li crea més, no? A mi em fa plantejar, bueno, que, quina informació tenen que nosaltres no sabem, no? Que ens diguin això de 72 hores, perquè no se m'acudeix. Vull dir, la pandèmia, de cop i volta, ens va venir, vam sobreviure. No te, segurament ningú tenia el kit aquest. Si ve una catàstrofe, un terratrèmol, de poca cosa et serveix. No? Vull dir, si ve una guerra...
És a dir, que s'esteu molt preocupats allò emocionalment...
Home, jo és que, clar, preparar-te, com et prepares? Si realment no dius, mira, és que d'aquí uns mesos vindrà una altra pandèmia perquè estem veient, dius, vale, d'acord, però, clar, una...
No, et diuen allò que tinguis allò medicació, no?, medicaments, que tinguis aigua, que tinguis allò, doncs, aquests productes alimentaris que tenen una durabilitat. Que tinguis una ràdio amb piles.
Sí, però això ja ho van dir. Això quan jo me'n recordo que, no sé si era Alemanya o Suècia, no sé quin país d'aquests eren, que hi hauria una apagada... Una apagada digital, una apagada energètica.
Sí, de fet, una de les qüestions també és tenir carregadors.
I un generador.
Exacte.
No? Perquè, clar, si no tens generador, pocs carregadors et serviran. Llavors, jo crec que és crear una alarma...
Són d'aquestes bateries suplementàries, allò, tenir carregades unes bateries per, si et quedes sense, sí, no?, doncs poder-ne fer-ne ús.
Bueno, ja posats, compres un generador petit. Només necessites carregar-lo amb gasolina? Si s'ha d'aguantar 72 hores...
Ah, però has de tenir la gasolina, doncs...
Bueno, però se suposa que això et prepares abans, no? Aquí d'aquest t'has de preparar molt abans.
L'has de tenir allò...
No podem controlar tot. Llavors dius, mira, és que hi ha perill de terratrèmol. Pues dius, vale, et prepares, no? O aquesta gent que hi ha huracans i tornados... Però, clar, un perill així és que no se sap ben bé què és. Si és que cau un míssil a casa, no et serveix de res.
Bé, en tot cas, que no us obsessioneu.
Jo no.
No?
Ara, tenir coses a casa, però ja per la vida normal, perquè, jo què sé, pots caure malalt i no pots sortir o no tens ningú, doncs tenir un retén a casa.
És una manera que haurien de funcionar habitualment.
Però ja d'entrada, no? Vull dir, això ja... Però ja és lògica, no? Tenir més menjar del compte, coses, conserves, aigua també... Per si tallen l'aigua del poble, doncs sí. Jo crec que això ja s'ha de tenir de per si. Crec que és preocupar la gent i si no, i et fa qüestionar, diu, bueno, què és el que passarà, que vosaltres sabeu que passarà i no ens ho esteu dient. No? A mi em genera més desconfiança que no...
Bé, esperem allò, doncs, això, que tothom estigui tranquil.
No, podem malgastar el nostre temps i la nostra energia en pensar en coses que
no podem controlar.
Que no podem controlar, exacte. Llavors, bueno, el que vingui, farem. I si estàs 72 hores i no menges, doncs no passarà res, tampoc. Tens reserves.
Serà una dieta d'aquelles estrictes. Anem a parlar de l'autisme, que era la proposta que ens havia fet jo la Teresa. De fet, cada vegada, no?, es parla de més casos, que es detecten més casos d'autisme. No sé si és perquè, doncs, es té més, no?, es diagnostica més perquè s'ha investigat més.
Bueno, s'ha investigat més i llavors els criteris han canviat. Si abans per diagnosticar-te com a autisme tenies que tenir uns trets determinats, ara s'ha ampliat, llavors ara s'ha compartit en un espectre. Llavors, aquest espectre va des de coses puntuals, no? Com podien ser la rigidesa de pensament, a uns casos més greus en el qual ja no hi ha comunicació, no hi ha intent de comunicar-se amb el món, estan totalment aïllats, que moltes vegades surten a les pel·lícules, no? Llavors, a l'augmentar el criteri diagnòstic, al canviar-lo, doncs persones que abans no entraven en aquest criteri, doncs ara hi entren.
Ara que ha anomenat la Teresa, allò també ho veiem a les pel·lícules, és veritat que cada vegada hi ha més llibres, més sèries, més pel·lícules, que la darrera, aquesta de Wolfgang, que s'ha estrenat fa un parell de setmanes, que ha tingut molt bona acollida de crítica i de resposta allò a les taquilles, que és produïda aquí a Catalunya. Sí. A més, s'està distribuint en català a les sales. Doncs el protagonista és un nen autista.
Sí, vull dir, també és un intent de que aquestes persones pues, també es coneguin, no? Es coneguin, no la malaltia, perquè considero que no és una malaltia, de fet és una manera diferent de processar el món, una manera que nosaltres no estem acostumats, no? Llavors ja no és un trastorn, sinó una manera diferent de pensar, de captar les coses del món i processar-ho d'una manera diferent. I llavors, clar, la història és que tots els estudis que s'han fet parteixen d'estudis fets amb nens. I clar, la sintomatologia d'un nen no és el mateix que d'una nena. Els nens són més, diguéssim, més rígids de pensament, tenen més problemes de conducta, tenen obsessions per certs temes com, per exemple, els trens, la climatologia, Segona Guerra Mundial, per exemple, o qualsevol cosa que ja no és normal. En canvi, les nenes tendeixen més a camuflar-se, més a dissimular, no? Tenen interessos com pot ser la literatura, forofes d'una sèrie de televisió, o de llibres, o d'animals, i llavors queden molt més dissimulades.
Mm-hmm. Per això la Teresa ens plantejava, no?, que parlessin de l'autisme en dones. Ara que comentaves allò, doncs queden com més camuflades, els agrada, no?, aquests interessos, arribant a ser obsessius, potser.
Sí, sí. Sí, una sèrie, bueno, col·lecciona tot d'una sèrie o d'un llibre, no? Aquests llibres de Tolkien, llibres així o de Narnia, coses així, llavors queden molt obsessionades. I llavors elles fan més intents d'integrar-se, no?, de comunicar-se amb les persones de la seva edat, amb les nenes, i llavors intenten aquestes rareses que elles tenen, aquest malestar, dissimular una mica per intentar encaixar en el món que els envolta, no? El que passa que, clar, aquest encaix fa que moltes vegades pues, no acaben, perquè, clar, hi ha un límit, no? I llavors amb les relacions no acaben d'entendre millor les relacions amb els altres, sutileses de comentaris de nenes que referent, doncs aquest m'ha fet a tal, elles no acaben de veure, bueno, quin és el problema, no? Llavors hi ha unes sutileses que elles no capten i això també els fa ser, no integrar-se totalment.
Uh-huh. Comentaves també, Teresa, que habitualment tenen com una sensibilitat sensorial, no sé si superior o diferent.
Es capten molt els sorolls que... Jo me'n recordo una nena que em va venir al despatx i parlant, i què és aquest soroll? Jo no sentia res, i era el soroll del fluorescent, que era, vamos, és que jo no el sento, però ella el captava, no? O sensibilitat pels colors, també, pel tacte, sobretot amb la roba. En venen nenes que, segons quines robes, són molt limitades perquè tot els hi molesta, els hi pica, que això rasca. I llavors els pares, vamos, tenen una feinada a trobar una roba que quan troben un pantaló determinat, compren 4 o 5, perquè almenys ja saben que allò li va bé, no? I llavors això en els nens, per exemple, no es veu tant. Els nens són més d'actuar.
Uh-huh. Deies allò que intenten camuflar-ho. No sé també, les famílies, deies ara mateix, no?, allò del tema dels pantalons, està bé que crea una rutina? O ja, l'autisme l'associem de vegades allò amb aquesta rigidesa. No sé si són els propis no?, nens, nenes, en aquest cas estem parlant de nenes, que s'auto... No? Fixen allò una manera de fer?
Ells necessiten una rutina. De fet, els canvis de rutina creen molt malestar, tenen molta angoixa, molta incomoditat, no? Llavors, els canvis que poden haver, si els hi pots preveure, s'han de preveure els que hi ha coses que no es poden preveure que venen imprevistos, no? Llavors aquí és posar-se a la seva pell i entendre que aquest imprevist, que per nosaltres ens costa segons adaptar-nos o un minut, a ells els hi costa moltíssim, no? I llavors, fins que no acaben de canviar una vegada el xip i adaptar-se al nou canvi, els hi costa molt, no? Llavors això els altera i és quan apareixen doncs, conductes més disruptives, no? Llavors ells necessiten tenir una rutina. De fet, la rutina els ajuda a donar aquesta tranquil·litat de saber faré això, passarà tal cosa, i això els hi dona una tranquil·litat, no? Tu millor un cap de setmana, doncs avui anirem a tal... Uf, si no els has avisat, ja, a veure, no? Ja comencen a dir que no volen.
Vaja, perquè... allò de sorpresa, no, malament.
No, no, no. Si no, sorpresa, si no vols crear un conflicte... No. Sí que és veritat que cada vegada pues, s'intenta treballar aquesta falta de flexibilitat, aquesta falta de... O sigui, aquesta rutina i aquesta rigidesa, pues, intentem posar elements de dir, bueno, pues... farem, estructurem el dia, però hi haurà un moment del dia pues, que farem alguna cosa que serà pues, bueno, una mica sorpresa, no? I llavors, de mica en mica, es van adaptant. També el créixer i el conèixer-te a tu mateixa, pues, també vas desenvolupant eines per adaptar-te, no? Perquè, clar, la feina a la universitat no tot està regulat, no? Poden sortir coses que no controles.
I Teresa, normalment també l'autisme s'associa allò com si fos allò una persona molt intel·ligent, un coeficient més elevat. No sé si és això o és també que són molt autoexigents i quan bueno, hi ha una temàtica allò que els sí. interessa...
Hi ha de tot, eh? Hi ha persones que són molt intel·ligents i hi ha persones, abans es deia com Asperger, i ara pues, hi ha una mica de tot, no? No, el fet de tenir, és a dir, el fet de tenir aquest hobby o aquest interès és com una manera de tranquil·litzar-se, no? Vull dir, el fet de controlar totes les dades, de tenir algú que t'està apassionant, que és una mica evadir-se d'aquest món, no? Llavors, m'agrada això, pues, en un moment determinat que no ho estic passant bé, pues, m'enfoco en aquest problema, no? Llavors, això els hi dona molta seguretat i els hi dona molta tranquil·litat. Uh-huh. Que passa que, clar, mica en mica també els has d'anar fent obrir a altres coses, no? Perquè, clar, si et vols relacionar amb altres persones de la teva edat no pots estar sempre amb el teu tema, perquè, clar, si trobes algú que és com tu, de conya, però normalment això costa, no? I llavors, però bueno, les nenes tenen interessos més normals, entre cometes, no?
De manera que costa més de diagnosticar, sí. Perquè aquesta sintomatologia, normalment allò, un infant amb autisme, quan a quina edat s'acostuma a diagnosticar?
Depèn del grau d'autisme. No. Si és un grau sutil, doncs són cosetes que dius, bueno, pues, li costa cedir en moltes vegades, no té un punt d'amics determinat, no? Ara va amb un, ara va amb l'altre, o té una sola amiga i no concebeix que aquella amiga tingui una altra amigueta, no? O estàs amb mi o no estàs, molt blanc i negre. Es comencen a veure cosetes, clar, si està molt afectat es veu ja des de bebè. Uh-huh. Que ja no reacciona a la veu, que ja no reacciona als sorolls, depèn del grau d'autisme. Però les nenes, en aquest grau que són, diguéssim, molt funcionals, doncs costa, són sutileses, o millor no es capta fins a l'adolescència, que és quan comencen a tenir que relacionar-me amb els altres, no? Adaptar-me, venen també els canvis corporals, que això també ja costa, no? El fet de tenir que dutxar-me... I aquí ja es comença a veure, però clar, depèn del grau.
Uh-huh. I llavors, no sé...
De fet, hi ha famílies que millor tenen un nen i una nena amb aspecte autisme, i quan els dius que la nena ho té, no s'ho creuen. No, és que jo he llegit molt i això no... I dic, ja, però és que el que tu has llegit s'ha basat molt en nens. I les nenes pues, han quedat més oblidades, no? Que això passa molt en psicologia.
Bé, jo crec que en l'àmbit sanitari és una de les denúncies que n'hi ha, no? Fins i tot hi ha un dia de la salut de les dones perquè per reivindicar precisament això, no? Que quan es facin allò estudis es contempli allò els dos gèneres.
Clar,
no?
Perquè si biològicament som diferents també tenim tendències diferents a mostrar-nos, no? Per exemple, no és el mateix la depressió amb un adult que amb un nen. L'edat també té que veure. No? Uh-huh. El que has viscut. I, de fet, jo a vegades m'he trobat amb tests de lectura o de comprensió lectora que segons mires on han fet l'estudi i veus, vale, ara ja entenc per què amb aquests nens em dona pitjor, no? Jo recordo un cas d'un test que es diu Pròleg secundària, i, ostres, em donava baixíssim a tots, vull dir, pensava, no pot ser això. I vaig estar mirant, i clar, tots els col·legis, tots els estudis es van fer en col·legis de fora de Catalunya. Clar, el castellà de fora de Catalunya no és el mateix que es parla aquí. I llavors això marcava molt la diferència, perquè pareixia llenguatge que aquí no s'utilitza. Llavors ja ni el passo, no? Clar. Llavors passa molt amb els estudis, que tots es basen, tots els llibres, doncs, la majoria es basen en nens.
Comentaves, Teresa, que de vegades allò, en el cas de les dones, aquest autisme es detecta més en l'època d'adolescència per tots aquests canvis. Fins i tot ens comentaves l'exemple aquesta família, no? Doncs el meu fill té autisme i ho tinc allò assimilat, però que et queda sorpresa quan li dius que la filla també ho té, perquè el seu comportament, exacte, doncs, és més normalitzat.
Clar, el nen és més rígid, no? Ja té més conductes disruptives, ja és aquesta rigidesa que moltes vegades entra en conflictes, vol tenir sempre la raó, no admet mai que s'ha equivocat o que ha fet alguna cosa malament, no? T'ho nega, i és molt més com més actinau, no? Més d'actua. En canvi, la nena, doncs, és molt més sutil, no? Sí que és veritat, doncs, el tema de la roba, el menjar, les textures amb el menjar també, doncs aquí es comença a veure.
T'ho dic perquè una dona pot arribar allò a l'edat adulta
i no saber,
no?
Que té,
i no saber que té autisme.
És rara, sempre ha sigut rara, sempre no he vist la lògica o no m'he trobat a gust amb converses de nenes, no? Llavors soc molt més independent, hi ha coses en les quals no m'hi fico, poso molta distància, llavors vas mirant i llavors se n'adonen que realment són persones d'aspecte de grau 1, vull dir que no és una cosa molt afectada.
Uh-huh. I llavors si una persona necessita allò, o ara, no?, ens està escoltant i diu, potser que jo... no? Bueno, no sé si l'estar diagnosticat et pot ajudar també a entendre't a tu mateix, no?
Sí.
Això d'entrada, no?
O sigui, saber que tens un determinat problema, trastorn, que tens una manera de funcionar diferent, dona explicació a moltes situacions en les quals tu et vas veure com, a veure, què m'està passant perquè jo no reacciono igual que les altres, no? I aquesta sensació de ser la rara, no?, de la família o del grupet d'amics, no? Llavors busques i dones una explicació, tot allò que em passava és perquè jo sóc així, no? Perquè la meva manera de veure el món no és igual que la gran majoria de persones.
Que això no vol dir allò que totes aquelles persones que potser, doncs, tenen, no? No són tan extrovertides, doncs que pensin...
Poden ser extrovertides, és que el problema és que sí? No és que no es relacionin, es poden relacionar moltes persones, però és la sutilesa de que hi ha converses, o per exemple, el fet de donar dos petons a conèixer algú. A veure, a nosaltres ens sembla normalíssim, no? Però clar, no és tan normal. Llavors, una persona que no ho trobi normal deu pensar, bueno, jo sóc la rara, no? Doncs va, què faig? M'adapto? Vinga, va. S'ha de petonejar? Doncs vinga, no? Però et fa pensar, bueno, per què jo no tinc aquest
hàbit,
no? I llavors són...
Que potser les noves generacions ja no el tenen tant, Teresa?
Possiblement. També les noves generacions...
Clar, em refereixo a allò que hi ha coses que es feien abans que potser...
Penses,
ara...
abracen molt, eh?
Sí?
Ah. Sí.
Que deies allò que s'estan tornant, què?
Molt independents, molt... egocèntrics, diria jo.
Yeah.
Soc jo i no. Mm-hmm. Això està bé quan ets adolescent, després ja no. Doncs has de canviar.
No, t'ho deia, això passa amb moltes... No sé.
Clar, hi ha tota una sèrie de situacions socials, actuacions socials, que les tenim en aquesta cultura... I clar, la persona que viu aquí i no ho veu la lògica, no veu per què ho haig de fer, doncs ho passa malament.
No, però que estava pensant que de vegades hi ha sobretot malalties mentals que les banalitzem, no? Allò de dir, ai, estic depre, o una persona allò que li costa allò relacionar-se, ai, estàs una mica autista, no?
Sí.
Allò de que estàs en els núvols, no? I no és ben bé això.
Bueno, tot això, si el conèixer, el parlar-se'n més, doncs llavors dones... peu a una sèrie de creences que potser no són reals.
En tot cas, al tenir un diagnòstic, hem dit que és positiu perquè potser allò podràs entendre allò situacions en les que t'has trobat i que això que comentava la Teresa, no? Allò ser el raret, la rareta del grup, allò de dir, doncs, escolta'm, potser és que... No?
Bueno, de fet, quan diagnostiques, sempre un dels dos pares té algun tret. Ja veus que un dels dos ho té.
Llavors, hi ha un component genètic.
Sí, llavors fa que aquell pare o mare pugui dir, ah, pues jo potser també ho tinc. Sí. Potser sí.
Igual també s'ho planteja.
Sí.
Curiós. Ho deixem anar aquí? Sí? Doncs, Teresa, ens retrobem la setmana vinent.
Sí, la setmana vinent parlarem d'aquesta sèrie de Netflix, L'adolescència.
Ah, ja l'has vista? Jo he sentit a parlar.
Sí,
i està
ja
bé?
Vista.
Està bé?
Molt bé.
Molt bé. A tothom allò em fa referència. Molt bé. Són quatre capítols, crec.
Sí. I llavors, des del punt de vista del nen, dels pares, de la psicòloga... Que l'episodi que parla amb la psicòloga està superbé.
Doncs ja sabeu. Adolescents. Et
quedes allà amb la cullera a la boca.
Perfecte, doncs farem allò, doncs comentari d'aquesta sèrie, que jo també n'he sentit a parlar i que parlaven allò, doncs que està sent allò un boom, que molt bona acollida. Sí. Teresa, fins la setmana vinent, que vagi bé. Adéu-siau.
Igualment, adéu.
Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact. You're wondering why I have his clothes when missing my body's where they're at.
D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui, però demà tornarem amb més propostes. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció i companyia. Tingueu una molt bona jornada. Adéu-siau.
Dos quarts, notícies.
Salutacions, són 2:15, us parla Joel Gascon. L'Ajuntament de Mollet ha aprovat el projecte de substitució per renovar la xarxa de sanejament i d'aigua potable del carrer Pau Clarís, després que el mal estat d'aquestes infraestructures provoqués l'esfondrament de la calçada a principis de febrer. L'alerta es va activar el passat dia 3 quan la policia va detectar un esfondrament en aquest carrer i els tècnics municipals van constatar greus deficiències. Ara es canviaran, doncs, en aquest cas, esquerdes, trencaments i obstruccions, i s'observen també altres punts de col·lapse. A banda, la proximitat d'una canonada d'aigua sanitària de fibrociment ja deteriorada